Ràdio Estel. Són les 10 del matí. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
¿Crees que vale la pena que tu familia se pelee y vaya a los tribunales por el reparto de tu herencia? Si la familia nos importa, no debemos permitirlo. Hay otros caminos para heredar. Infórmate.
Són paraules de Maria Elba Rojas, advocada especialista a prevenir conflictes hereditaris. Si ho necessiteu, truqueu-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dieteticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal. La nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dieteticacondal.com.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, eh? És l'edició 777 d'avui dissabte, 14 d'octubre de 2017. Arrenca ara mateix una hora dedicada a l'activitat subaquàtica, al món del submarinisme, com sempre, amb diferents veus i protagonistes. Tot seguit, us els avancem. En uns instants també parlem amb el doctor Agustí Ruiz. És tota una personalitat dins de la medicina hiperbàrica, eh? Evidentment, un element fonamental per practicar aquesta activitat esportiva amb total seguretat, eh? En uns instants estem amb ell, eh? També sabrem quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, un cap de setmana molt, molt adequat per la pràctica del submarinisme. La temperatura de l'aigua encara està força calenta, eh? 22-23 graus, depenent del punt de la costa. Això ens ho certificaran des de la localitat també de Platja d'Aro. Anirem al llarg del programa fins a Platja d'Aro. Per cert, aquesta setmana celebra una interessant trobada turística, gastronòmica, enològica, celebra la Festa de la Cervesa. Doncs avui us proposem sempre una beguda com és la cervesa, sempre després de la immersió, eh? Avui en parlarem, immersions a Platja d'Aro, de la mà del Centre Divers de Platja d'Aro. I avui també, com a punt final del programa, animarem a tothom a practicar submarinisme, inclòs també les persones amb algun tipus de discapacitat física i mental. Avui en parlarem amb la entitat Sitges a l'Agua. Bé, doncs aquestes són les propostes que us fem des d'ara fins a les 11 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Arrenca ara mateix, abans, les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa't a escolanàuticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Molt bé, doncs estem en marxa, arrenca aquesta edició de A Tota Costa. Un dels temes que volem obrir és, sens dubte, les revisions mèdiques. Bé, doncs, de quina manera ens hem de preparar? Des d'un punt de vista mèdic, quines són les proves que hem de passar? Quins són els reconeixements que hauríem de passar? Són moltes les preguntes que avui farem en el doctor Agustí Ruiz, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, director, precisament, d'aquest Institut d'Estudis Mèdics i també director mèdic de l'Afectes i la Fedes. També parlem aquest matí de dissabte com a primer protagonista, doctor Agustí Ruiz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que són moltíssimes les preguntes que t'hem de fer. Quines proves hauríem de passar?
Bueno, aviam, jo penso a les proves, sobretot són proves, hi ha proves estàndards.
Que proves són o reconeixements o revisions, sí. Diguem-li com es diu.
Aviam, la primera cosa, jo crec que val la pena una mica anar una mica a la part més bàsica. Jo crec que amb el sector, i és un problema que és, per sort s'està dilucidant, hi ha molta gent, però molta gent, que està practicant busseig, que encara que no és conscient de que hi ha un marc legal que determina amb molta claredat que qualsevol persona que es somet a un ambient hiperbàric, i estem parlant que el busseig és un ambient hiperbàric, evidentment, ha de passar prèviament una revisió mèdica del busseig, feta per un professional amb titulació específica en medicina subaquàtica i hiperbàrica. I això és una ordre ministerial de l'any 97, és a dir, no, ja estem parlant de que ja fa, pues, això, pues, 20 anys, que té 20 anys, i que ho deixa molt clarament el seu article 25, és a dir, que s'ha de passar. Ho dic perquè hi ha molts centres que, per suposo, per influència de la seva organització i per allò que sempre ha sigut d'una forma determinada, ni són conscients ni ho demanen específicament als seus posseixedors. És a dir, des del punt de vista estrictament legal s'ha de fer. I per què? perquè l'administració s'ha tornat boja i vol ser expeditiva i vol apretar els somalistes. No, senzillament perquè la pràctica del busseig és una pràctica esportiva, és una pràctica lucrativa, és una pràctica de diversió, d'entreteniment i esportiva, que no està exempta de risc. Tot el contrari, estem en un entorn hostil. I ho diu una persona que practica busseig, que m'encanta el busseig, que els meus fills han esperat l'edat mínima de busseig per poder començar a fer busseig i que continuaré practicant busseig. Però no hem d'oblidar que és un entorn hostil. I un entorn hostil que obliga a prendre mesures preventives, bastantes, i estar en unes condicions físiques mínimes que t'ajudin a poder exercir aquesta pràctica sense cap perill afegit.
Uh-huh. En qualsevol cas, Agustí, permeta'm que t'interrompi en aquest punt, que em sembla interessant doncs, aquest matís que anem a fer. Anem a veure, quan un comença a iniciar un curs de submarinisme, anem al bàsic, anem a l'open water.
Sí que... una estrella, qualsevol cosa.
Exactament, no? Sí que es demana reconeixement, un certificat mèdic conforme aquesta persona té les aptituds o les propietats doncs, adequades per iniciar aquesta activitat esportiva. No passa el mateix amb un bateig. Amb un bateig de submarinisme, no sé si hi ha una obligatorietat de fer-se aquest reconeixement previ en aquest bateig de submarinisme.
Aquest és un tema delicat.
Ho dic perquè nosaltres hem fet aquesta prova. Hem trucat a diferents centres de submarinisme preguntant, fent aquesta pregunta, i tots, absolutament tots, ens han dit no és necessari. Pots venir quan vulguis i fem aquest bateig.
Aviam, una altra cosa és que puguem plantejar. Per un bateig té sentit entrar a fer una revisió mèdica a la busseig. Si ens atenem al que diu la llei diu, a l'article 25, que és el capítol 4, diu, de los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un ambiente hiperbárico. És el que diu la llei. I llavors, el primer punt diu, toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico deberá realizar previamente un examen médico especializado. Uh-huh. I després, més endavant, el mateix article, especifica qui ho pot fer, no ho pot fer qualsevol metge. Ha de ser un metge que estigui habilitat amb una especialitat o amb un títol certificat emitit a més per un organisme oficial que té que ser una universitat que l'acrediti com a persona especialitzada en aquest àmbit. Això és el que diu la llei i no parla si és un bateig o és un curs. Una altra cosa és que és un tema que està en debat actualment i que no hem de tancar els ulls a aquesta realitat és si és possiblement exagerat aquest article per lo que són uns batejos, que és que les persones baixen en un entorn hiperbàric, però mínim. Claro, el problema és que hem de definir primer què és un bateig. Perquè, un bateig, teòricament, està molt ben definit per les organitzacions de busseig, les públiques i les privades, però sabem que hi ha batejos que es fan a 10, 12, 15 metres.
Sí, exactament. Sí.
Llavors, clar, és un bateig, però és una immersió. I encara que estigui fet a 4 o 5 metres, és una immersió i estem amb X bars per sobre de lo que seria la pressió atmosfèrica. Per tant, estem en un ambient hiperbàric. Que les possibilitats d'incidents amb un bateig de molt petita fondària, amb dos instructors, com marquen els cànons, etc., controlant tot, etc., són mínimes o inexistents? Sí, però el marc legal diu això.
Però hi ha uns certs riscos, eh? No hem d'anar molt lluny. L'any passat a Menorca hi va haver un accident mortal amb un bateig de submarinisme. Jo no vull alarmar ningú, que quedi clar que nosaltres som els primers que animem a que la gent practiqui submarinisme, practiqui, iniciï doncs, aquests batejos, però que evidentment ho faci amb totes les seguretats que això implica, no?
És que el problema és, aquí podem parlar. El centre de busseig discriminarà les persones que estan en condicions de fer-ho o no. Evidentment, el centre de busseig no són suïcides i apliquen el sentit comú. Després hi ha un altre tema que és veritat, que hi ha la selecció natural de la gent com vol practicar busseig. És una persona que no es troba físicament en condicions, ja ella mateixa ja no pren la decisió de fer busseig. Normalment, qui pren aquestes decisions són persones que es troben prèviament sanes. Això es dic normalment, però normalment és un concepte estadístic. La realitat és que hi ha un marc legal que sí que ho demana i que sí que és cert que l'activitat de busseig, com altres activitats esportives, té un risc inherent a la pròpia activitat. Llavors, i això justifica que és una de les poques activitats esportives, per no dir l'única, que està tan regulada en quant a seguretat, és a dir, que té decrets, té normes, etc. Llavors, si la pregunta és, i jo tingués que contestar un examen a l'administració, perquè ens entenguem, que em diguin, una persona que es somet a un bateig de submarinisme hauria de fer una revisió mèdica de busseig? Diria, sí. Perquè si responc que no, em suspendria l'examen. Uh-huh. Així de clar. Perquè la normativa està clara. Ja sé que és un tema polèmic i que als centres de busseig pues, no els agrada això, però és que jo crec que el que haig de dir és la veritat. Una altra cosa és que es plantegi per part de l'administració reformular aquest article, reformular aquest decret, i en tot cas entrem en un debat de què significa fer un bateig, a quina profundària, en quines condicions, quins elements de riscos poden haver-hi, etc. No? Però avui per avui, que això no està reformulat, la llei és claríssima. Uh-huh. Sí, s'ha de tenir una revisió mèdica prèvia.
Doncs no la demanen. No la demana ningú, absolutament ningú, eh? Ningú. Per fer un bateig, eh? Per fer un bateig. Dic que, evidentment, els cursos de submarinisme ja és un altre tema.
I fins i tot l'administració és conscient d'això i fa una interpretació laxa d'aquest article.
Sí, sí.
Però l'article diu això.
Doncs l'any passat una persona va perdre la vida, eh? Clar,
sí, el que passa que...
Són circumstàncies, no? Però
quan diem que una persona va perdre la vida, que és veritat, és un entorn hostil, hauríem de mirar en quines circumstàncies, perquè potser no era un bateig estàndard com fa un centre d'immersió seriós i responsable, com en tenim molts a Catalunya, sinó, potser doncs, qui va perdre la vida va fer-ho en unes condicions amb les que no es tenia que haver fet el bateig, potser la fondària era més important de lo normal, potser els instructors que acompanyaven aquesta persona no eren instructors, sinó que eren bussejadors experimentats, però no instructors, i per tant no tenen aquesta capacitat de discernir entre el que és un element lúdic i un element de seguretat, val? I llavors, a partir d'aquí, a saber el cas que hi havia per darrere. Per tant, que hi hagi hagut un mort amb un bateig no significa que siguin estrístiques intrínsecament perillosos.
Això és evident. Estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz, és el director de l'Institut d'Estudis Mèdics, director mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, quines serien, en qualsevol cas, les proves mínimes, com a mínim, no?, que ens hem de fer a l'hora d'iniciar doncs, aquesta activitat esportiva? No? Quines serien aquestes revisions? La revisió comporta moltes proves. Quines serien les més especialment adequades?
Bueno, aquí també hi ha una situació una mica contradictòria, una laguna legal important. ¿Vale? Una cosa és el que marca un marc legal a Espanya, que està totalment obsolet. L'única llei que d'àmbit global de l'Estat especifica el tipus de proves i què s'ha de fer és una llei que es va publicar el 1973. Estem parlant de fa 44 anys. Per tant, evidentment, aquesta llei està obsoleta des d'un punt de vista mèdic. Per exemple, parla com causes d'exclusió la enuresis nocturna. Perquè veiem, era una normativa treta de les causes d'exclusió de l'exèrcit, de la mili, famosa. Per tant, aquesta llei no regula. Això està totalment obsolet i avui els metges que ens dediquem a això, el que fem és seguir les recomanacions internacionals. Llavors, i a partir d'aquí, el que anem a buscar sempre són contraindicacions relatives o absolutes a la pràctica del busseig. Què vol dir relatives? Pues que són contraindicacions que les pots tenir ara, però quan ho resolguis podràs fer busseig. I les absolutes són aquelles que en cap de les maneres, pots fer immersió en aquesta situació. No? Llavors, per tant, la primera part, que crec que és la més important, és fer l'entrevista amb el pacient, és a dir, una amnèsia a fons amb l'historial mèdic del pacient. Per què? Perquè hi ha patologies que hem passat o que hem tingut que amb la vida normal, normobàrica, no tenen cap afectació ni cap importància i possiblement ens morirem sense ni sentir-se ni en recordar-se d'aquella patologia que havíem passat quan teníem 10, 12, 13 o quasi d'anys. No? Què passa? Amb el món del busseig aquestes patologies sí que poden ser importants. Per exemple, persones que han tingut pneumonies, persones que han tingut tuberculosi, persones que han tingut un episodi de convulsions, persones que tinguin patologies que afectin els tres elements principals, l'element nerviós, el sistema nerviós central, l'element cardiovascular i l'element respiratori, doncs algunes d'aquestes patologies poden significar una causa de no apte o un pendent a resoldre el problema per poder ser apte.
Uh-huh.
Clar, a partir d'aquí, què significa? Que hem de fer un TAC a totes les persones de tot? No. Hem de fer radiografies de tot? No tenim per què radiar d'una forma sistemàtica la gent, que és un absurd. Què hem de fer? Pues, home, sobretot l'anamnesi, i a partir d'aquí després entra ja l'exploració per aparells. És a dir, cal tenir una bona exploració de l'aparell cardiovascular, això, per tant, tot el que és una electromonitorització, etcètera, és imprescindible, perquè hi ha petites alteracions electrocardiogràfiques que a la vida normal no ets conscient, però que amb el torç subaquàtic o en un moment determinat poden manifestar-se, fer-te perdre el coneixement, i que perdre el coneixement en superfície no passa nada, en un principi, però sí, l'aigua ja podria ser un problema seri, no? Per tant, aquest és un dels temes que s'han de fer. L'altre tema és una bona auscultació cardiorespiratòria, és a dir, hi ha patologies que per l'auscultació ja pots veure algun problema. Després hi ha el tema de l'exploració neurològica, hi ha persones doncs, que amb dèficit neurològic els pot condicionar l'activitat del busseig. I després, a partir d'aquesta exploració, jo crec que és també l'orientació de les proves complementàries. És a dir, no podem bombardejar en submarinista de 200 proves, el que l'únic que farem és irradiar-lo gratuïtament, però sí que, en funció d'aquesta exploració dels seus antecedents, doncs potser cal fer una placa de tòrax, potser cal fer confirmar que aquella patologia que havia tingut el pacient no li hagi deixat cavitats aèries dins els pulmons. Això és un tema que pot ser molt greu i que en superfície no passa res, però en immersió sí. Per tant, jo crec que l'element fonamental és que el metge que faci la revisió mèdica sàpiga de què està parlant, conegui molt bé l'entorn del busseig i sàpiga a les preguntes i l'anamnesi que fa amb el pacient discernir el seu historial relacionat amb el món del busseig.
Bé, doncs, a grans trets avui volíem tractar doncs, aquesta temàtica amb el doctor Agustí Ruiz. Hi ha molts altres temes, a veure si properament doncs, també ens hi podem aturar amb més deteniment, però avui sí que volíem donar aquest toc d'atenció i que sempre és adequat, certament, doncs, fer-se una revisió mèdica amb un centre especialitzat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, alguna cosa més a apuntar, ràpidament?
Bueno, sobretot que la normativa diu que s'ha de fer quan tu fas un curs nou i puges de nivell i cada dos anys s'ha de fer una revisió. Pensem que els bussejadors professionals, la mateixa llei, el mateix article, els obliga a fer anualment. I un bussejador professional no pot exercir ni pot treballar si no té la cartilla de busseig signada per un metge titulat en medicina subaquàtica i hiperbàrica cada any. És a dir, si l'administració és estricta cada vegada que tenim que fer algun tràmit amb ells, i els professionals els obliga cada any, i els esportius cada dos anys, vol dir que no ens ho podem saltar, que la gent ha de prendre consciència. I a part, jo crec que hi ha una sensació subjectiva de seguretat al saber que regularment estan valorant, estan veient quin és el teu historial, i a partir d'aquí et donen la tranquil·litat de dir-te continues apte pel busseig o, mira, ara pots fer busseig, però potser hauries de fer busseig amb aquestes condicions perquè per un risc determinat tu hauries de ser més restrictiu en aquest àmbit.
Exacte.
Jo crec que això val la pena perquè, de fet, el que volem tots és disfrutar i mentre més disfrutem i amb més tranquil·litat, millor.
Segur que sí. Per disfrutar, gaudir amb total seguretat d'aquesta activitat esportiva, que és fantàstica, que ningú s'alarmi amb aquest toc d'atenció, però el que volem és seguretat per tothom. Agustí Ruiz, doctor, gràcies per ser nosaltres.
Molt bé.
Gràcies i molt bon dia. Fins un altre.
A vostè.
Doctor Agustí Ruiz és el director de mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, i també director d'aquest Institut d'Estudis Mèdics. Ha estat el primer protagonista. Arriba el temps. La previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. I això continua a tota costa fins les 11, en punt per tots els amics que ens sintonitzeu des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra.
a tota costa.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Es manté el temps anticiclònic aquest cap de setmana i, per tant, la situació marítima molt tranquil·la i encalmada, mar arrissat i com a molt una miqueta de marejola molt estirat. Vents que seran bàsicament del sector del sud, entre el sud i el sud-est, amb estones de sud-oest a punts de la costa central. Cal dir que a terra endins hem de continuar parlant de sol, però també de boires a primeres hores del matí, tant aquest matí de dissabte com demà diumenge, boires a l'interior, punts del perlitoral que aniran desapareixent a poc. Les temperatures contrastades a primeres hores del matí, fresca o fred, sobretot a l'interior i al Pirineu, no pas a la costa, però en canvi de dia temperatures màximes entre els 24 i els 28 o 29 graus. Aquesta situació meteorològica s'allargarà uns quants dies més durant la setmana entrant. Pel que fa a la temperatura del mar, ha baixat bastant a la Costa Brava, es troba situada a hores d'ara entre els 18 i els 19 graus i es manté més aviat alta a la costa central i a la costa sud, amb valors que estan situats entre els 22 i els gairebé 23 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
...17 de abril, 22 horas... ...longitud 47 grados este... ...latitud 10 grados sur... ...profundidad 25 metros... ...aquí la vida pulula salvaje y tranquila... ...cruel... ...sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... ...aquí... ...hay una ley... ...unos secretos... ...distintos a los de la Tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suguet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, que hay Almiralla Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. És la 777, d'avui dissabte, 14 d'octubre, Per tant, segurament molts de vosaltres esteu en ple pont, Molts de vosaltres segurament tindreu l'ocasió d'acostar-vos amb alguna, potser, localitat de la Costa Brava a practicar submarinisme, Si esteu per la zona de Girona, si esteu per la zona de Platja d'Aro, sabreu, com hem repetit en aquest espai de ràdio també, doncs que aquesta localitat, aquest cap de setmana, aquests dies, està d'enhorabona des d'un punt de vista més turístic, podríem dir-ho així, perquè celebra l'anomenada Festa de la Cervesa, una nova edició que fa que molta gent s'acosti a aquesta localitat del Baix Empordà. Doncs vinga, anem cap allà, cap a Platja d'Aro, no a veure cervesa, que també, però sempre sempre després de les immersions, que és en qualsevol cas el que ens agrada i ens apassiona en aquest espai de ràdio. Ja que estem a Platja d'Aro, deixeu que us recomanem un centre de submarinisme a través del qual gaudir, disfrutar i, sobretot, descobrir punts molt interessants, repetim, molt interessants, del fons marí de Platja d'Aro. Benvinguts, amics, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. És la de A Tota Costa, és la que ara obre les portes del centre Divers de Platja d'Aro amb el seu responsable. Sisko Andreu, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si es pren una cerveseta, sempre després de la immersió, no?
Home, sí, faltaria més.
Mai abans.
Mai abans.
Després sí, després una...
Amb moderació, amb moderació.
Exacte, amb moderació. Déu-n'hi-do, no? Mou molta gent, no, aquesta festa?
Home, Déu-n'hi-do, És una festa que es fa cada any i la veritat és que és una festa que està molt està bastant completeta amb, sí, amb activitats musicals que fan i, a part, una gran varietat de cervesa. I, com deies tu, per fer la decobirra, com li diem els famosos submarinistes, sempre va bé, saps?
I tant, i tant. Decobirra, quina bona expressió, aquesta. Per molts és el millor moment, de la diada de submarinisme.
Pues sí, la veritat és que hi ha molta gent que disfruta la seva immersioneta i quan surt, pues, que és el que diem, que sempre una bona cerveseta fresqueta i més quan fa una mica de caloreta encara entra millor, no?
Sí.
I, bueno, i perfecte, sí, sí.
A part, la cervesa t'ajuda a exagerar aquell pop que hem vist.
sobretot a la tercera.
Exactament. Jo deia, doncs, que Platja d'Aro, doncs, realment té punts molt interessants. Expliquem una mica qui sou, què feu i de quina manera treballeu. Tu saps que cada centre de submarinisme té la seva manera, el seu segell, no? La marca, com tracta els clients. En el cas de Divers, com actua amb els clients?
Bueno, nosaltres som un centre es pot dir, bastant familiar. I, bueno, és allò que és un centre que no funcionava amb presses. I, evidentment, tenim marcat uns horaris, perquè si no seria un despitote. Però tot i així, no anem amb presses, no? Vull dir que no limitem allò l'immersió a 40 minuts o 45. Vull dir, no, vull dir, la gent, pues, fa la immersió que té que fer i en funció de la seva experiència o el seu consum, pues, fa la seva immersió, no? I, bueno, en principi, abarquem bastants punts d'immersió. Tenim des de la punta d'allà de Palamós fins passat Sant Feliu de Guíxols, no? Fem bastant... Immersions són molt variades i molt maques, per cert. No?
Home, en aquest tram de la Costa Brava, realment, doncs, teniu punts neuràlgics molt coneguts, no?, d'aquesta zona.
Sí, sí, bueno, allà és n'hi ha la típica llosa de Palamós, que sí, Boreas, la Roca del Món, Roca Roja, les tres lloses d'aquí davant, la Punta del Morell, una pila de Sacaïns, Sofreres, Planeta, sí, sí, les Coves, el Camell, bueno, n'hi ha unes quantes, sí, sí.
Sí, sí. Des de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols i vosaltres amb un punt intermig, perquè esteu a Platja d'Aro, en concret, sí, a l'Avinguda Sagaró 136, això està pràcticament davant del que és el port d'Aro, no?
Sí, sí, estem res. De fet, nosaltres el funcionament és que la gent munta l'equip, els desplacem amb la furgoneta fins al port, sí, que la furgoneta queda enganxada pràcticament al barco que es diu Vallenato, un barco de 10 metres, i el que és que, bueno, és molt còmode, no?, perquè la gent pràcticament no sabeu que estigui que traginar botelles ni tingui que anar caminant carregada ni res, sinó pràcticament és molt pràctic i molt còmode. I, pues, quan tornem, pues, tenen la seva zona de celatge, tenen les seves dutxes de vestuaris de nois, bueno, vestuaris de noies, la calenta, vull dir... Hi ha gent que ha de fer cursos allà, d'altres instructors que fan els cursos allà, tenen la seva aula, tenen la disposició de tot el material que sempre és material creix nosaltres.
Sí. Sí.
I, de fet, som un centre creci. I, no, la veritat és això, no? I és més que res això, no? És un centre familiar, vull dir que la gent es trobi a gust i que tingui sempre una sonrisa, no? Vull dir, és important.
Que d'això es tracta, de somriure, de passar-s'ho bé, de passar una bona diada i de conèixer, doncs, aquests fons marí. Tot seguit posarem algun exemple, si et sembla, Sisko, també d'alguna immersió, com deies, no? Noms típics, sí, tradicionals, potser les més representatives, però abans parlar d'aquest barco, de la vostra embarcació, el Vallenatum, que és una embarcació,
sí,
deies 10 metres d'eslora, per tant, molt còmoda, molt àmplia,
sí,
que et sents absolutament estret...
No. De fet, és un barco que té la capacitat és per 14 persones,
sí,
però més 14 persones totalment equipades i jo, en aquest cas, que no m'acostumo a portar ja el barco, i jo em mires enrere i veus que la gent en 14 places va super espaiós, no? Vull dir, és un barco que és molt còmode, és més ample, té una escala d'accés molt adequada pels submarinistes, I la veritat és que, bueno, és un bon barco. És un bon barco que ve de la zona de País Basc, de Bilbao, de Getxo.
Sí.
I el vam portar cap aquí perquè ens va agradar molt i sí, la veritat és que li fem traient un bon rendiment. Sí.
Bona estabilitat, el barco.
És molt estable. És un barco que pesa molt, perquè pesa unes 6 tonelades.
Sí.
I porta un motor de 140 cavalls, però la veritat és que és molt estable. És un barco robust, és un barco molt fort. Sí. Mm-hmm.
Per tant, la comoditat, un element fonamental a l'hora de practicar aquesta activitat esportiva, i també el que hi ha sota. El que hi ha sota l'aigua, també importantíssim per fer que aquesta diada doncs, sigui tot un èxit. Platja d'Aro, punt neuràlgic. A partir d'aquí anem a parlar, si et sembla, d'un parell d'immersions, o tres, de les més representatives, les que et semblin a tu més especials per fer. Potser en aquesta època, en la tardor ja, que estem en una època de tardor, que encara l'aigua del mar encara es manté, certament, molt calenta.
Sí, bueno, mira, de fet, avui, aquest matí que hem fet les sortides, sí. Aquest matí, a la part més superior de la superfície, rondaven sobre els 22 graus i mig, aproximadament.
Molt bé.
I a part del fondo, a un fondo de 18-20 metres que hem estat, estava sobre 19 graus, vull dir que encara estava a temperatura bastant en vora,
bastant bé. Quines serien els punts, les immersions que potser a tu particularment, personalment, t'agraden més?
A veure, a mi particularment, independentment de les famoses vorelles que tothom el coneix i que si tothom l'ha vist i tal, no? Que és una immersió molt, molt, molt atractiva, i ves per gent si no l'ha vist mai un barco d'aquestes característiques, però jo per mi, a la zona aquesta de Platja d'Aro, tenim aquesta de Roca Roja, que és molt maca,
sí.
És una immersió que és relativament... es pot fer en tots els nivells, i com és a 6 metres, hi pots anar a parar 30 metres, no? Perquè tampoc no hi ha cap necessitat, perquè la vida està més a la part superficial.
Uh-huh.
Després, per mi també, per mi és una de les immersions més estrella, és una que tenim justament a davant del port, que és la Llosa del Garbí, que és una immersió que és perfecta, sobretot per opens, o gent que acaba de fer el curs així, que comença a entrar uns 5 metres i acaba uns 18.
Uh-huh.
I allà, pues, bueno, fas una pedra gran, una llosa, que està tallada pel mig naturalment i té un pont de la pedra ja fet també natural i pares per sota entremig d'aquest pont i tal, i té moltíssima varietat de vida, moltíssima, però moltes, i és una passada.
Uh-huh.
I la veritat és, per a mi, és una de les millors immersions que hi ha a la zona aquesta. És molt maca i està a 5 minuts de neteig del port, saps?
Uh-huh. Per tant, doncs, molt propera des del vostre punt de sortida. Això anava a preguntar-te, no? Perquè la gent, jo no sé si quan decideixen fer una immersió, la zona d'immersió, si ho decideixen en base a la vida que veuran, una mica l'estructura, el recorregut, la profunditat, quins són els paràmetres que doncs, prioritza el client?
Bueno, a veure, jo crec que la gent, més que la gent que es ve aquí al centre, és gent que li agrada molt gaudir de la immersió i el tipus de fondo, que no sigui una immersió molt complicada,
uh-huh.
I que, sobretot, que vegin molta vida, molt de peix, i que l'aigua estigui neta, i això és el que valora més la gent. No? Ara estem entrant també en una mica de que la gent, com que estan ficant-se bastant amb el tema del busseig tècnic i totes aquestes coses, no?
Sí.
Pues que volen anar a buscar fondos de... O sigui, fer immersions d'una mica més a fondes, no?
Uh-huh.
Però, verdaderament, jo crec que la majoria de la gent el que vol és gaudir de la immersió a la poca fondària, estar al màxim temps possible i gaudir de la màxima vida possible que puguis trobar-te, no? I com més varietat, millor. No?
Uh-huh.
És la majoria d'immersions que tenim per allà.
Aquest estiu, que em consta que n'heu fet unes quantes d'immersions, al llarg d'aquest estiu, alguna visió especialment significativa que voldries destacar?
Bueno, aquest any ha sigut l'any de les barracudes, o dels pets, que li diuen també, no? Perquè hem vist, però, una infinitat bestial de manades, per dir alguna cosa, de barracudes,
sí.
Hem vist moltes tonyines, hem vist, bueno, moltíssima vida. Jo aquest any ha sigut un dels anys que he vist més vida en quant a varietat de peix i a quantitat de peix.
Uh-huh.
Sobretot aquesta immersió que et deia de la llosa, no?
Sí.
Ha sigut fantàstic.
Uh-huh.
Moltes milanes, també hem vist moltes milanes.
Sí.
No, la veritat és que ha sigut un any molt, molt bo en quant a peixets, per dir-ho. I tant.
Doncs, amics, aquest centre de submarinisme, Divers, a Platja d'Aro, tenen, per cert, una plana web. Naturalment, doncs, podeu visitar-la i saber més d'ells, que és diversdiving.net. Net estan repetint a l'Avinguda S'Agaró 136 d'aquesta localitat de Platja d'Aro, que aquest pont doncs, serà especialment i està sent especialment visitada per molt de turisme. Aquesta fira doncs, d'aquesta cervesa doncs, fa que vingui molta gent i que aprofitin, en conseqüència, si el seu esport doncs, preferit és el submarinisme, de fer alguna immersió. Aquesta és la nostra recomanació, aquest centre de submarinisme, que a part de fer tot el que estan fent i tot el que ens està explicant el seu responsable, el Sisko Andreu, doncs naturalment també feu cursos, tal com deies, de tots els nivells, i sobretot també, que jo crec que és molt important aquest factor, el bateig, a l'inici del submarinisme, que jo sempre hi poso un especial èmfasi en recalcar que tenim una responsabilitat tremenda per treure-li una afició amb una persona o augmentar-li aquesta afició.
Exactament. De fet, nosaltres els batejos sempre que els fem, sempre fem en grups reduïts, i sempre fem instructor per persona. Si són quatre persones, quatre instructors.
Sí.
Són cinc persones, cinc instructors. Si no fem mai ni grups, ni fem... I sempre respectem la fundària que els hi toca, no?
Sí.
I els hi fem passar doncs, una bona estona, i el temps de bateig és el temps que els hi duren més les botelles, no? Si els hi duren mitja hora, doncs mitja hora. Si dura 40 minuts, doncs 40 minuts. I els hi direm que tinguin una bona experiència, i que no ens enganyem. Un bateig és com un ganxo, no? Si tens una mica... Fas un bateig amb una gent que realment ha disfrutat, s'ho passa bé i ha gaudit, tens moltes possibilitats de que després, posteriorment, te facin un curs.
No? Exacte, sí.
Però sobretot això, sobretot que se sentin segurs i que se sentin acompanyats. I ja et dic, no fem mai, fem més d'una persona per instructor.
A quina zona feu els batejos?
Acostumem a fer-lo, ho veu fer aquí amb aquesta famosa llosa que parlàvem, que és bateig garantitzat, perquè saps que t'ho passaran bé. O si no, si veiem que la mar està una mica picadeta, anem a una zona que és una mica per S'Agaró, per dir-ho, sortint de Platja d'Aro.
Sí, les Balelles? Les Balelles?
No, Sacaín. Mira, justament davant de Balelles hi ha unes pedres que es diuen Sacaín, que anem allà, que és més xer, que està com més entrat a dintre de la pedra, per dir alguna cosa, dintre de la cala, i llavors està bastant més protegit. I llavors allà va bé perquè estàs més protegit que no estan a la llosa, no? Però verdaderament a la llosa és portar la llosa, ho vam fer un bateig, és passar-ho bé, segur, i quedes bé garantitzat. Vamos,
sí, sí. I normalment volen repetir, i no només repetir, sinó iniciar el curs.
Sí, sí, sí. Ja feia moltíssima gent que ha acabat a fer bateig, vol fer el curs, o gent, s'han trobat molts casos aquest estiu, de sobretot gent que no tenia disponibilitat o per lo que sigui no els anava bé fer un curs, i et feien dos batejos i tres batejos. Ostres, però tres del curs ja, no? Que se sortia més a compte, com el que diu, no?
Sí, sí.
Però no,
sí,
és que no em va bé, que no sé què, no. I feien dos i tres batejos. Hem trobat bastantes vegades.
Doncs, amics, aquesta zona de Platja d'Aro, el fons marí de Platja d'Aro, que ens deia el Sisko Andreu, doncs que han tingut una excel·lent temporada, amb molta vida. Probablement, conseqüència d'això és aquestes neteges que l'Ajuntament ha promogut durant molts anys del fons marí, que la veritat és que s'ha arribat a treure molta brossa al llarg dels darrers anys. Això no deixa doncs, d'incrementar també la vida marina.
Sí, bueno, de fet, inclús, una cosa que tenim allà, com estem intentant mentalitzar la gent que fa immersió dintre del nostre centre, és que hi ha arribat un moment que la gent ja ha agafat la dinàmica, la que troben fent una immersió normal, independentment de la neteja de platja, que és això que estem fent, no? Però independentment d'això, hem agafat una rutina de que la gent que va fer immersió i troba que sigui una llauna, que sigui una bossa de plàstic, que sigui fil de pescar per allà tirat, i t'ho van traient tot. I arriba un moment que quan acabem el dia tenim una quantitat de brossa que tenim que tirar al contenidor, que dius, ostres, veus, va mica en mica, però sembla que la gent es vagi mentalitzant que tenim que mirar de mantenir les coses una mica més netes. No?
I tant que sí. Si un sap els anys que triga en degradar-se una bossa de plàstic, per exemple, senzilla, de supermercat, realment doncs, se'ns posen els pèls de punta. Doncs enhorabona i felicitats per aquesta conscienciació medioambiental que també inculqueu en els vostres clients, en els vostres submarinistes, perquè això ens en sentirem beneficiats tots en un futur. Amics, si esteu a Platja d'Aro, si ens esteu sintonitzant des de les nostres sintonies a Girona, ja sabeu, aquesta és la nostra referència i el nostre consell. Aneu a practicar, a gaudir, a disfrutar amb els professionals d'aquest centre d'immersió. Divers, a l'Avinguda S'Agaró 136 de Platja d'Aro. Un telèfon, anoteu un telèfon de preguntes, consultes, reserva directament d'immersions al 972-82-6640 i, si no, la seva plana web, diversdiving.net. Res més, Cisco Andreu. Les cerveses després de la immersió, eh?
Ah, això és el que toca.
Una abraçada i gràcies.
De res, Miquel.
Cuida't, que vagi bé.
Adéu. Adéu, gràcies. Adéu, adéu.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández Ochoa.
Soc l'Eduardo Ametlla.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Un sueño se rinde a tus pies, cambiando un si pudiera por un lo intentaré, buscando en cada golpe la forma de aprender a sostenerse en pie. No tienes por qué abandonar. Tras el fracaso se esconde una oportunidad. Se aprende.
Bueno, seguimos, continúa esta edición de A Toda Costa para todas las sintonías de Radio Estel en Cataluña, Andorra también, hablando de buceo, hablando de esta actividad deportiva que nos apasiona, que nos gusta, que nos encanta y queremos que todo el mundo, ojalá todo el mundo pudiera practicar en alguna ocasión para que se dieran cuenta de la maravilla de los fondos marinos. También las personas con algún tipo de discapacidad, creemos que tienen, solo faltaría, todo el derecho a practicar esta actividad deportiva. Y hay entidades que desde luego lo ponen a su alcance. Ahora mismo hablamos con una de esas empresas, una empresa que realmente está por la labor. Su nombre, Sitges al agua sin limitaciones. Este es el nombre que recibe esta empresa, que se dedica básicamente a mejorar esa vida de esas personas con algún tipo de discapacidad, introduciéndolas en el agua, en el medio marino. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué características tienen ese método de enseñanza? Bueno, de todo ello, además de muchísimos otros temas, hoy queremos hablar esta mañana de sábado con su responsable, es Luis del Río. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, bueno, bienvenido y gracias por atendernos. Cuéntanos.
Nada, gracias a vosotros. Simplemente hacer una pequeña puntualización.
Sí.
Que no somos una empresa, somos una asociación sin ánimo de lucro.
Bueno, exactamente.
Y que
sí,
no cobramos ningún tipo de importe por nuestras actividades. Mm. Simplemente.
Bueno, pues queda esta rectificación que es importante, efectivamente es importantísima. Bueno, una asociación sin ánimo de lucro. Por tanto, proponéis que esas personas con algún tipo de discapacidad puedan, lo que decíamos, ¿no?, tener el derecho de también tener esas sensaciones subacuáticas. Cuéntanos cómo nace toda esta iniciativa.
Bueno, pues esto nace en principio en el año 2006, que yo me voy a Madrid a hacer un curso de buceo adaptado y, bueno, realizamos una actividad en la piscina y venimos los instructores que fuimos allí, bueno, enamorados de la actividad, ¿no? Entonces, cuando me voy a Galicia, porque yo en principio vivía en Galicia, en Lugo, montamos allí la asociación que se llama El Agua Sin Limitaciones, que sigue funcionando en la actualidad. Y bueno, posteriormente, al venirme para aquí, para Cataluña, pues decido, aquí en donde vivo, en Sitges, pues eso, hacer, digamos, una asociación igual, mismo nombre, y hacer la misma actividad aquí con las personas que tengan diversidad funcional para poder llevarlas al agua. Uh-huh. Eso es básicamente la historia de Sitges al Agua Sin Limitaciones.
Bueno, una entidad, una asociación que operáis ahora mismo aquí en Sitges, estáis en la provincia de Barcelona. Por tanto, un poco a quién vais dirigidos, lo digo porque esas limitaciones, ese tipo de discapacidad, yo no sé si hay algunos límites.
A ver, límites es como todo. En principio no los ponemos nosotros. Nosotros, cuando una persona que quiere hacer la actividad se pone en contacto con nosotros, pues nosotros valoramos un poquito las posibilidades reales, ¿no? Pero en principio, o es una incapacidad total, pues por un fallo coronario o por algún tipo de minusvalía, digamos, de efecto crónico e insalvable, por el resto podrían bucear cualquier persona.
¿Vais dirigidos a ese perfil de personas con esa discapacidad? Imagino que según la discapacidad se necesita más apoyo que otro, lo digo apoyo logístico, personas, instructores preparados para atender, ¿no?, para mejorar, para ayudar a esa persona.
Efectivamente, realmente donde más ayuda necesitamos o infraestructura necesitamos es con el agua. Cuando nosotros nos metemos en el agua a bucear con una persona con una discapacidad, normalmente simplemente vamos dos personas con ella, ¿no? Con sus monitores, con la titulación requerida y los conocimientos y entrenamientos previos, y simplemente con dos personas, como mucho tres, dependiendo un poquito si la persona puede o no puede valerse, serían suficientes. En cambio, en superficie no, en superficie a veces que necesitamos tres o cuatro personas, dependiendo un poquito de si la discapacidad es física o sensorial.
En definitiva, lo que hacéis es un bautizo, lo que se llama comúnmente en este argot subacuático un bautizo.
Sí, en principio la actividad que hacemos recurrentemente toda la semana, bueno, todos los meses, perdón, aquí en Sitges son bautizos en piscina, ¿no? Y con las personas que vienen regularmente, pues dos, tres, cuatro, cinco al año, y que nosotros vemos que tienen posibilidades reales de poder ir al mar, después sí que los llevamos a bucear al mar. Pero de todas maneras, además de bautizos, también hacemos cursos de buceadores adaptados, es decir, personas que tienen una diversidad funcional, pero que en nada están incapacitados para poder bucear por su cuenta. Uh-huh. Serían buceadores condicionados, y de hecho el día de hoy estamos con un curso de una niña que se llama Cristina, que es una niña que tiene una paraplegia y está sacándose el curso, no es un bautizo. Empezó con un bautizo, pero a día de hoy está con el curso real, digamos.
¿Qué edades tienen, más o menos, ¿no?, esas personas que se acercan a vuestra asociación?
Mira, la edad mínima que deben tener son 8 años, es una restricción legal. Aquí en Cataluña, para poder hacerlo, hay que tener esa edad como mínimo. Y por arriba no hay tope. Lo marca un poco las ganas y las condiciones físicas de las personas, como cualquier actividad estándar de cualquier tipo.
Vamos a hablar un poco, si te parece, Luis, de las sensaciones, ¿no? Sensaciones previas y después, posteriormente, a hacer ese bautizo, ¿no? Porque imagino que previamente vienen con alguna, en fin, nerviosismo, inquietud, quizá, del desconocimiento del entorno, ¿no?
Sí, vamos a ver. Principalmente cuando trabajamos con niños, el mayor temor son los padres, ¿no? Piensa que una persona con 16, 17, 18 años que viene a hacer una actividad y tiene un tipo de discapacidad, tiene muy asumida su discapacidad. Es decir, nadie, una persona que tiene, por ejemplo, un accidente y se queda parapléjico, le entra en la cabeza a los 10 días irse a bucear, ¿no? Pero cuando ya tiene asumido su papel, o sea, su estado, cuando realmente quiere, se informa previamente y lo que tienen es un grado de excitación como podría tener yo la primera vez que fui a bucear. Pero por lo demás no tienen ningún entrenamiento previo, ¿no? Ellos lo que hacen, vienen conscientes de lo que van a hacer y se fían en nosotros en todo momento y van al agua. En el agua son felices porque, bueno, se ven que son capaces y pueden hacer cosas que en superficie les es imposible. Y una vez que termina la actividad, bueno, por la satisfacción personal, su grado de superación que ellos mismos tienen es infinitamente gratificante para ellos y para nosotros, claro.
Imagino que garantizáis absoluta seguridad, ¿no?, a esos padres en el hecho de que sean niños los que se acercan.
Nada, una de las bases que tenemos nosotros, como cualquier persona que hace buceo adaptado, la base de toda actividad de este tipo es siempre la seguridad 100% de las personas. Es más, hay veces que tienes planificas un bautizo o una actividad y en el momento que vas a hacerla, pues por lo que sea, no puedes y la buscas enseguida, ¿no? O sea, lo principal es que cuando una persona viene a hacer una actividad, salga contenta de la actividad, no que para ella sea una pesadilla. Entonces, la seguridad, si no partimos de esa base, seguimos escenarios, ¿no?
Uh-huh. A día de hoy, no sé, ¿cuántos bautizos habéis hecho, más o menos, aproximadamente?
Pues mira, aquí en Galicia, en Sitges, estamos en una media de unos 90 bautizos anuales.
No está mal.
No está mal. No está mal. En las meses de actividad, pues estamos, pues eso, unos 10, 12 niños, dependiendo un poco de la disponibilidad que tenemos de instructores y monitores. Normalmente lo hacemos el primer fin de semana de cada mes, y cuando hay una demanda, porque por lo que sea una asociación, pues tiene más niños o más personas que quieran venir, se puede hacer accesoriamente otro día, otra actividad, ¿no? Pero bueno, estamos sobre las 90 personas, 95, de posmar, cursos, etcétera. Bueno, igual al año metemos a 100, 120 personas en el agua.
¿Y de ese número, qué porcentaje acaban haciendo el curso?
Pues, mira, igual un 5%, 6%. Muchas de las personas que nosotros aquí trabajamos, sobre todo con niños, que 8, 9, 10, 11, 12 años, que no están en edad legal de momento para hacer el curso, ¿no? Entonces, una vez que tengan la edad, es cuando se pueden plantear hacer el curso o no. De las personas con discapacidad física, pues muchas. Muchas porque lo prueban, ven que no tiene limitación ninguna y lo hacen. O sea, el porcentaje nuestro baja por eso, porque trabajamos mucho con niños, ¿no?
¿Los bautizos en piscina inicialmente en la misma población de Sitges?
A ver, hacemos en Sitges porque es la donde tenemos cedida la piscina por la empresa esta adjudicataria de la piscina municipal, ¿no? Si una asociación de otro lugar quiere hacerlo en otro lugar, nosotros no tenemos problema en desplazarnos. Lo que pasa es que, claro, tendremos que mirar de conseguir una piscina nosotros o la propia asociación o la persona que quiera para hacer los bautizos. Hace 2 meses, por ejemplo, hicimos uno en Puigcerdà. Una asociación de allí, pues, bueno, consiguió una piscina y fuimos a hacerlo allí sin problema ninguno. O sea, el problema no nos circunscribimos solamente a Sitges, sino que lo hacemos donde realmente se quiera y se puede hacer, claro.
Uh-huh. Ya para acabar rápidamente, sois una asociación sin ánimo de lucro, por tanto, no sé si recibís ayudas por parte de la administración, por parte de federaciones, la catalana, en fin, no sé si hay algún tipo de inquietud y sobre todo ayuda hacia vosotros.
A ver, como decía un comentarista de radio, muy buenas palabras, o sea, ni una mala palabra ni una buena acción, es decir, dinero no da nadie, aquí todo el material nos lo hemos conseguido nosotros, ¿vale? Las administraciones intentan ayudar a nivel, pues eso, hacer una piscina, pero a nivel económico, nadie, ¿no? Hay algunas empresas privadas que sí que lo están ayudándonos, pues, por ejemplo, tenemos aquí una vinacoteca que se llama Perbaco, que regularmente pues hace unas catas solidarias, que pues nos dan un pequeño dinero, pues podemos quitar 100 € por cada cata, que nos da para el mantenimiento y para la carga de las botellas. Pero a nivel económico no tenemos ningún tipo de subvención ni nada.
Bueno, en cualquier caso, nosotros como medio de comunicación, apoyando iniciativas solidarias como es esta, Asociación Sin Ánimo de Lucro, al agua sin limitaciones en Sitges están, esos bautizos para personas con algún tipo de discapacidad. Si queréis anotar un teléfono de información, aquí lo tenéis, el 638-93-1441. 638-93-1441. Luis del Río, enhorabuena y felicidades por el trabajo. Gracias, muy buenos días.
Nada, gracias a vosotros y sobre todo por la oportunidad de dar un poquito de publicidad a este tipo de actividades que se lo merecen más que cualquier otra.
Seguro que sí. Un abrazo fuerte, gracias Luis. Hasta otra. Adiós.
Igualmente, muchas gracias.
A tota costa.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem a compartir, encara que continueu en la programació de Ràdio Estel. En uns instants obrim una nova entrega de Trotamundos. Fins ara mateix, us esperem.
vols aconseguir fer realitat el teu somni.
Ràdio Estel.